per a que presente les seues pròpies propostes i que així, si vos convencen, pues fiqueu la papereta en el seu nom. Anem a parlar amb Ciutadans, que els tenim ací, les tenim ací. Tenim a Mercè Ventura, cap de llista de Ciutadans a les Corts per Castelló. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia, encantada d'estar ací a ma casa, a Vila-real.
I també ens acompanya Sandra Julià, cap de llista de Ciutadans al Congrés per Castelló. Bon dia.
Bon dia i encantada d'estar amb vosaltres.
Abans de parlar de propostes, abans de parlar d'assumptes més de la nostra terra, volia preguntar-los què els va aparèixer el debat, què pensen i si donen un nom guanyador d'aquest debat.
Pues bé, el debat, jo crec que Albert Rivera és el millor, crec que ho ha demostrat, i tot l'equip que porta darrere, incloent a nosaltres, és un equip de professionals de totes les professions possibles, per tant som gent de la societat civil, gent que venim a canviar les coses i sobretot gent que pensem en les necessitats de ciutadans.
¿Algo més a afegir?
Bueno, no solo que lo digamos nosotros que Albert Rivera fue el mejor, sino que en los diferentes medios así lo recogen, ¿no? Es el que más propuestas hizo, porque no llevamos mochila, la única mochila que llevamos es de profesionales que venimos aquí a cambiar las cosas y han demostrado durante muchos años el bipartidismo, pues que no saben gobernar y no han gobernado para todos. Y los populismos pues ya han demostrado durante 4 años que sinceramente únicamente han servido para enfrentar a las personas y no sirven para dar propuestas porque propuestas cero.
Bé, abans de continuar, senyora Julià, m'agradaria preguntar-li perquè s'està parlant moltíssim de Jesús Merino, ja que era aspirant a ser candidat a Ciutadans per Castelló, perquè diu que se querellarà contra vostè per impedir-li la presentació d'una llista electoral municipal. Aleshores, vostè què pot dir al respecte?
Dir que no tenim coneixement de res. El comitè autonòmic electoral ja ha fet la seva declaració i la seva comunicació. Nosaltres tenim un reglament, tenim uns estatuts i els complim tots a rajatabla per a ser just en tot el món. El senyor Merino se va propondre com a primer candidat en una de les llistes del partit i a última hora de l'últim dia de registre se va tirar arrere, va vindre a la sede i va dir que ell no encabeçava la llista del partit, que volia la seva llista pròpia. Per tant, el partit ja havia decidit, ja s'havia pactat una llista en l'agrupació i en tot el que van considerar des del comitè autonòmic. Per tant, el senyor Merino és lliure d'entrar o no entrar en un partit polític i això és la seva decisió. Jo no vaig a comentar la decisió del senyor Merino d'estar o no estar en nosaltres, encabeçant el nostre projecte, però des de luego la llista que s'ha presentat és la llista del partit.
Molt bé. Quines sensacions esteu tenint, ja que ara mateixa pues, esteu de campanya electoral, esteu rodant per moltíssimes localitats, no pareu, no?, en cap moment, i quina sensació teniu de la ciutadania?
Pues la verdad que es muy positiva, porque hemos intentado estar en todos los rinconcitos de Castellón, de norte a sur. Esta tarde iremos al Alto Palancia, que nos tenemos que acordar de todos los rinconcitos, como te estaba diciendo. Y la sensación es muy positiva porque la gente nos dice que quiere cambio. Donde más se notan no son las encuestas, que también es un indicador, pero es en la calle. En la calle la gente dice, os vamos a votar, queremos cambio. Nos han demostrado el bipartidismo que nos han engañado, porque se sienten engañados del bipartidismo. Del gobierno del Botani también se sienten engañados. Y sinceramente, ayer estuvimos aquí en Villarreal, como sabes, en una carpa, y la sensación fue muy, muy positiva, gente pidiéndonos sobres para votar, y así que animo a que todos los ciudadanos de la provincia de Castellón pidan ese cambio, ¿no? Ese cambio y que den la oportunidad a ciudadanos a tener el gobierno de la Generalitat y el gobierno de España, porque no les vamos a defraudar.
Bé, parlem de propostes. No sé si vostès estan al Congrés, si tenen l'opció d'estar-ho, què és el primer que demanaran o què és el primer que van a ficar sobre la taula?
Pues tenim moltíssimes propostes, però com tenim poc de temps, a veure, algunes de les que poden estar interessats més la gent, pot ser en la targeta única sanitària, per exemple, volem que qualsevol espanyol pugui anar a qualsevol comunitat d'Espanya i no se senta com un desplaçat, que tinguem un historial clínic únic, perquè jo, per exemple, treballo a Madrid i una recepta única, I és molt lamentable que jo tinga que dur-me les medicines d'ací per allà, perquè quan vas en la targeta de la Comunitat Valenciana al metge tens problemes per a que t'atenguen, i si te tenen que receptar, a lo millor la recepta de Madrid no val en la Comunitat Valenciana o la d'ací no val allí. Uh-huh. Per lo tant, per la gent que tinga alguna enfermedad crònica o estiga malalt d'algo, és un problema. A part d'això, anem a treure també la llei de la mort digna, la tornarem a treure perquè me la van tirar arrere. Anem a treure sobretot un plan d'educació, anem a tornar a ficar el plan d'educació, que això menys també ho coneix molt bé. Anem a apostar perquè no s'alcen de la taula i tinguem algo decent per als nostres fills a llarg plaç, no que canvi l'educació cada 4 anys i siga la moneda de canvi d'uns o d'altres, a veure, depenent de qui mane. En infraestructures anem a apostar per a que el corredor mediterrani siga el millor que tinguem així per a fomentar el nostre sector azulejero, sí, i els nostres cítrics. I, des de luego, parlant dels cítrics, hem firmat el manifest. De moment som l'únic partit que l'ha firmat en la Plataforma per la Dignitat del Llaurador. Sí. Vam estar la setmana passada i, des de luego, anem a apostar perquè el sector puga tindre una clàusula de salvaguarda, que no se puga vendre baix de preu de cost, que se n'hi hagi reciprocitat en tots els controls fitosanitaris i laborals. Per tant, hem firmat el manifest, duiem 2 anys en ells i, des de luego, no anem a canviar. Una altra cosa, si me deixes, és un momentet, serien les desaladores. Estem peleant durant molts anys en les dos desaladores que tenim a la nostra província, d'ací de Castelló, la de Moncofa, Xilxes, i la de Benicàssim, Oropesa i Cabanes. Així va ser una estafa d'infraestructura, la va fer Zapatero. No ha servit de res de la forma que se van fer els convenis, l'únic per arruïnar a 5 municipis de la nostra província. I en el problema de desertització que anem a tindre en els pròxims anys, necessitem que aquestes 2 desaladores vagin a la Confederació, siga un subministre provincial, estiguen ben connectades i qualsevol poble que necessite aigua tinga necessitat, tinga a l'abast una aigua de qualitat i, sobretot, una aigua econòmica, tant per al consum humà com per a poder gastar-la els agricultors. Si no se mescla en la Confederació, directament l'aigua de la desaladora no se pot gastar en el camp. Per tant, nosaltres, les nostres propostes van encaminades a que siga un subministrat de reforç, sí, i que ens pugui ajudar a tots en qualsevol poble de la província.
Bé, per a tot això fan falta diners. D'on se trauran tots aquests diners?
T'assegure que les propostes que nosaltres duem és per a baixar l'IRPF. Per exemple, en els pobles de menys de 5.000 habitants anem a baixar el 60% de l'IRPF, la declaració de renta que tots paguem. Sí, sí. Anem a ficar propostes per als autònoms també, per a que n'hi hagi tarifa plana, per a que, per exemple, en aquests pobles de menys de 5.000 habitants, recordem que Castelló, 100 pobles dels 135 que som, tenen menys de 5.000 habitants i estem a punt de tindre problemes de despoblació molt, molt sèria. I aquests beneficis fiscals que anem a ficar, tant autònoms com a dones, com a joves menors de 30 anys, va a solventar prou el que la gent puga decidir si se queda o no se queda en un poble determinat. Jo crec que la qüestió no és augmentar els ingressos impujant els impostos. Nosaltres estem en contra de pujar els impostos als ciutadans. Jo crec que el problema és com se fa aquesta gestió. El govern funciona com una casa normal i corrent, per tant, tant entra, tant me gaste, i depèn com te gastes, si pot ser en polendos o en coses extravagants o en coses que realment necessite la gent. Uh-huh. N'hi ha prou diners per a pensions, si canviem el contrat únic i si canvia el que és el sistema laboral, que nosaltres també tenim moltes propostes en aquest aspecte, se pot mantenir una educació i una sanitat en condicions, si totes les comunitats se repartís el finançament a totes les comunitats equilibradament per a que tots puguen tindre les mateixes necessitats cobertes, i per tant jo crec que el que s'ha fet fins ara no és que no hi hagueren diners, que n'hi ha algunes vegades que n'hi ha més o menys, clar, sinó que s'ha gestionat molt malament tant des del govern central com des de la Generalitat. Per tant, no és el que més vol que més gasta, com diem així en els pobles, sí. sinó el que més sap gastar i més sap controlar el gasto. Per tant, nosaltres anem en aquesta línia.
Doncs bé, ha mencionat la senyora Júlia l'educació, la sanitat, són dos pilars molt importants que m'agrada sempre recalcar i que crec que aquestes propostes són les que hem d'explicar, perquè realment jo crec que són les que decidiran, les que faran decidir a una persona que està escoltant-nos a donar-los el vot. Quines són les propostes que vostès tenen?
Efectivament, són dos pilars fonamentals i que tots els ciutadans de la província de Castellón estem preocupats, no?, en tenir una educació de qualitat i una sanitat de calidad. Ciudadanos va a devolver libertades a toda la población, libertades que fueron usurpadas por el Botánico cuando impuso, por ejemplo, en educación, en qué lengua tenían que estudiar nuestros hijos. Oiga, deje que estudien la lengua vehicular que deseen, siempre respetando, tenemos dos lenguas cooficiales. Y voy más allá, ¿por qué no apostamos por un proyecto plurilingüe real? Proyecto plurilingüe real donde se optimice y se potencie el aprendizaje de los idiomas extranjeros, porque parece que solo pueden estudiar, por ejemplo, en inglés aquellos que tienen más recursos económicos. Ciudadanos hemos dicho que no, que queremos, sabemos que estamos en un mundo globalizado y tenemos que impulsar una educación de calidad que dote de competencias lingüísticas a nuestro alumnado. En este caso, en el inglés, vamos a potenciar que se aprenda más en más horas en inglés en las escuelas. De hecho, hemos dicho que la idea que tenemos, la propuesta que tenemos, ¿sí?, es que cuando termine el bachiller que el alumnado pueda tener un C1 de inglés. Y para ello vamos a impulsar muchas medidas, claro, muchas medidas, y entre ellas pues que en el mes de julio, de manera voluntaria y gratuita, los niños puedan ir al colegio a aprender de manera intensiva inglés y practicar deporte. Uh-huh. Porque solo parece que solo puedan ir los que tienen mayores recursos. Pues desde la consellería, si estamos en el gobierno, lo vamos a impulsar. También hablando de libertades, libertad en poder elegir el proyecto educativo que quieres para tu hijo. ¿Por qué tienes que ir al colegio que te indica la consellería? Dentro de un ratio, el distrito único, ¿por qué no puedo elegir, aunque esté a más distancia, un colegio que me guste más el proyecto que ofrecen? Pues eso también lo vamos a proponer y lo hemos propuesto Ciudadanos. En cuanto a la educación infantil de 0 a 3 años, pues queremos ofrecer una gratuidad progresiva en educación infantil, primero, como criterio de conciliación, y segundo, que creo que es el más importante, como criterio pedagógico del desarrollo evolutivo del niño y su socialización. Que puedan todas las familias poder llevar a sus hijos, poder escolarizar a sus hijos en centros de educación infantil. Y hablaba de gratuidad progresiva porque queremos intentar durante 4 años que al final sea gratis, ¿no?
¿Pero de qué forma? Pues con esto puede perjudicar también a las empresas privadas, ¿no?
Me gusta tu pregunta. ¿De qué forma? Dándole un bono a las familias y que la familia decida esta libertad que está hablando, decida a qué centro educativo quiere llevarlo. Lo que no podemos hacer es lo que ha hecho el gobierno del Botánico, que ha abierto escuelas públicas infantiles, sí, donde no hacía falta, de manera indiscriminada por el color político del gobierno, y han tenido que cerrar muchas escuelas privadas. Yo creo que hay que hablar, porque estas escuelas privadas dan negocio o dan empleo, sí, a mujeres. Y en este caso no podemos utilizar fines ideológicos para atentar contra el empleo en nuestra comunidad, en nuestra provincia. Yo creo que hay que hacer un mapa, estudiar dónde hay necesidades, y donde existan necesidades y no cubran, pues hay que hacer escuelas públicas, obviamente. Pero ojo, por ejemplo, en los pueblos rurales, que no hay escuelas públicas, y en este caso también puede generar problemas de despoblación, que tengan que ir las familias a llevar a sus hijos pues a centros urbanos cercanos a sus poblaciones. Nos hemos encontrado muchos pueblos que tenían una escuela de primaria, sí, pero no había escuela infantil. ¿Y qué pasaba? Que los padres llevaban a sus hijos en una escuela infantil de la localidad vecina, y eso también provocaba que se quedaran ya en esa localidad estudiando la primaria, y eso pone en peligro esa escuela que tenían en su propia localidad. Y por otro lado, en sanidad, ¿no?
Espera un moment, perquè antes volia preguntar-li per la inclusió.
Ah, muy importante la inclusión. Te agradezco que me hagas la pregunta. Yo he sido muy combativa en las Cortes desde que entré. Propuse que hicieran protocolos de necesidades educativas especiales como TDAH, trastorno espectro autista, altas capacidades. Sí. Yo te lo tengo que decir sinceramente, yo vengo del mundo educativo, sí, y cuando entro a las Cortes Valencianas mi prioridad era esa, porque no podía entender cómo se puede hablar de inclusión si no existen protocolos en estas líneas. Nos lo aprobaron, pero tengo que decir que el gobierno, el Ejecutivo, no lo ha hecho. Ha hecho un protocolo de TEA, de trastorno espectro autista, sí, que ha generado un malestar entre la sociedad porque está mal hecho. Sanidad le traslada las competencias a bienestar. Y eso ha hecho que no doten de los recursos que tienen que dotar. Y en cuanto a inclusión, hay que hablar de una educación inclusiva real. Lo que no puede ser lo que nos ha pasado durante 4 años, que los padres tengan que denunciar que sus hijos no tienen educador en la escuela. Los padres tengan que denunciar que sus hijos no pueden ir a un centro, a un aula CIL, a un aula de comunicación y lenguaje, que no tengan profesionales, que, por ejemplo, y también quiero decir en las concertadas, se les ha generado el San Benito, por decirlo de alguna manera, que la concertada no quiere niños con necesidades, y es mentira. La concertada, lo que pasa es que Consellería no dota de recursos por igual a la concertada que a la pública para atender de manera efectiva a esos niños que tienen necesidades educativas especiales. Ciudadanos, si entramos a gobernar, vamos a proponer que haya mayores recursos para atender de manera o atender con calidad a estos niños. Lo que no puede ser es que se hable de una educación inclusiva de pancarta, que es lo que yo entiendo. Y de hecho nosotros también proponemos la figura del enfermero escolar dentro de las aulas, ampliar esa figura, porque aquí yo lo he presentado en las Cortes Valencianas, me han dicho que no, pero si estamos en el gobierno, vamos a tener una educación inclusiva real, no de pancarta, y vamos a dar terapias especializadas a los niños con trastorno espectro autista, que me parece bárbaro que se les recorte en terapias. Me parece bárbaro que en la provincia de Castellón hayan más de 100 niños TEA, trastorno espectro autista, en lista de espera. Oiga, que estos niños no pueden esperar. Su desarrollo evolutivo depende de tener una buena terapia. Y vamos a potenciar mayores especialistas, grupos multiprofesionales para especializarlos en cada trastorno. Y vamos a trabajar y vamos a dar un vuelco a la inclusión porque queremos ofrecer una educación de calidad, no una educación de ideología.
Bien, tenemos muchísimo que hablar, evidentemente en el tema sanitario. Me gustaría al menos que perfilara alguno de los puntos más importantes de sus propuestas.
Mi compañera ya ha dado aspectos muy importantes como la tarjeta sanitaria única, pero también es vital reducir la lista de espera. Sabemos que hay más de 12.000 personas de la provincia de Castellón en lista de espera. Los profesionales tienen que atender en un cupo muy elevado de pacientes, y yo creo que eso nos favorece el bienestar de los trabajadores y de los facultativos. Yo creo que hay que cuidar a nuestro personal, que ofrecen unos estándares de calidad en nuestra atención sanitaria muy alta, pero por estos recortes que ha hecho el Botanic ha hecho que estén asfixiados de trabajo y que encima el paciente tenga que esperar. Y en cuando te vas a un especialista ya es una odisea, porque te dan te dan hasta 8 meses vista para que te atienda un especialista. Yo creo que es bárbaro. Si tienes un problema en una rodilla, a los 8 meses o ha cronificado o te has pagado la privada o ya no puedes andar. Yo creo que hay que mirar estos aspectos de la lista de espera, porque decían que habían reducido, y tengo que decir yo que también soy paciente de la sanidad pública, y reducción, nada. Y por otro lado, humanizar la sanidad. Es muy importante humanizar la sanidad y darle un cambio desde las UCIs humanizadas, que sabéis que hay un modelo muy bonito de UCIs humanizadas, pues ¿por qué no lo podemos incorporar aquí en la Comunidad Valenciana? Porque un paciente va al hospital porque tiene que ir, no porque le apetezca ir. Entonces hay que cambiar, ¿no?, este modelo. Y las UCIs humanizadas empiezan ya por el bienestar del trabajador. Y hay que cuidarlo dándoles más recursos, dando más personal y optando, ¿no?, a que podamos...
Volvemos al tema del dinero, ¿eh? Todo esto conlleva mucha inversión.
Yo ya he hecho mis cuentas, ya sé dónde recortar. Pero pues, si me permites, ahora te contestaré al tema del dinero. En tema de la sanidad también pedimos que los ciudadanos puedan elegir a qué hospital quieren ir, porque tienen ese derecho. Pues si yo quiero que me atiendan en la FE, ¿por qué no me pueden atender en la FE? Pues que pueda yo elegir en qué hospital quiero ir. Y en cuanto al dinero, oiga, podemos recortar en chiringuitos que ha creado el Botánico. Hablaba del Partido Popular que crea chiringuitos, pero aquí han creado muchos chiringuitos. Mira, empezar a hacer números. Ese 1 millón de euros que tiene el señor Ximo Puig de libre disposición para sanidad. Esos 49 millones de euros que nos cuesta la Consejería de Transparencia, que ha demostrado ser muy opaca, para sanidad. Estos más de 400.000 euros que tiene el señor Marsá en sus asesores lingüísticos, yo le llamo comisarios lingüísticos, para sanidad. Recortar consejerías, para sanidad. Oiga, tenemos dinero, lo que no se sabe gestionar, ese dinero que van a entidades catalanistas, para sanidad. Yo lo que quiero es, primero, cubrir las necesidades básicas, cubrir, hacer un modelo de bienestar en la provincia de Castellón, Valencia, Alicante, y a partir de ahí empezaremos a hablar. Pero lo que estos que venían a salvar personas han salvado a sus amiguitos.
Bien, para cerrar ya, quedan 3 días. Que ¿por qué deben votar la gente que nos está escuchando a Ciudadanos?
Bueno, hem demostrat que som un partit limpio, un partit que no que està limpiant la corruptela d'altres, que anem a deixar el bipartidisme de costat. Espero que la gent se doni compte que el PP hasta ara ha sigut un partit que ha tingut que abandonar el Congrés per els seus problemes de corrupció en les seues files, que el PSOE, ja ho hem vist tots i està vist des de tots, s'ha donat el govern a populistes, nacionalistes i els que volen trencar Espanya, els separatistes, per el seu propi benefici, no per el benefici de tots. Per tant, jo crec que som l'únic partit que és un partit limpio, que és un partit sensato, un partit que duem medides enfocades només a les necessitats dels ciutadans, no de l'apego als sillons d'uns i d'altres. Jo crec que en este partit som lliures, o sigui, el que demanem i el que proposem és una ciutadania que siga lliure per a elegir, que tots tinguem les mateixes necessitats cobertes, que siguem iguals, sobretot ante el govern i ante les lleis. I, des de luego, jo crec que per a poder encabeçar este partit, Toni Cantó en la Generalitat i Albert Rivera han demostrat la seva professionalitat, la seva competència, i necessitem que tot el món ens apoye per a poder canviar Espanya d'alguna manera i, sobretot, la Comunitat Valenciana i esta província. Jo crec que som els adequats en aquest moment i demanem a tot el món que ens vote per a poder canviar les coses.
Bé, moltíssimes gràcies. Esperem que aquesta recta final la enfoqueu amb molta energia i amb moltes ganes, que ja queda menys, i això, que vagi genial, i parlem una vegada passen ja per a fer valoració dels resultats. Gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online, donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto, al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
La Pelu, salón de peluquería y estética. Recogidos para novias, recogidos para mamás de comunión, niñas de comunión. En La Pelu, de la mano de Azucena Molada, avalada por una amplia trayectoria, estudiamos tus rasgos y elegimos el mejor estilo para resaltar tu belleza. Crear es una habilidad con sello de identidad. La Pelu, salón de peluquería y estética, calle Colón 10, Villarreal, 964-520-472.
I nosaltres parlem de la festa dels xiquets, que arriba aquesta mateixa vesprada i demà al centre de Villarreal, al cor de Villarreal, i organitzada per la Fundació Caixa Rural. Està així el secretari per a explicar-nos més detalls al respecte. Què tal, Josep Ramos?
Hola, molt bon matí a tots.
Doncs bé, parlem d'aquesta festa dels xiquets un any més. Això ja és una tradició, sí. Perquè porteu molts anys realitzant-la.
Sí, la veritat és que sí, són vora 20 anys ja de festa dels xiquets. Ja, sí que és cert que dins d'una línia més o menys que han mantingut, que són les activitats que solen ser activitats de caràcter lúdic, on hi ha inflables, hi ha atraccions, el trenet, cada any anem variant, anem ficant novetats, també ho combinem en espectacles, en tallers, i sí, la veritat és que l'espírit durant aquests vora 20 anys de celebració, en el qual no han fallat cap any. S'ha mantingut única i exclusivament, el que sí que hem anat adaptant són les dates. Va haver una època que ho fem en desembre, després van, dins del context de la festa del cooperativisme, després van traslladar la festa fa, si no recordo mal, 7 anys al mes de març. I bueno, hem anat adaptant i ara la veritat és que per les circumstàncies sempre de, pues, de, sobretot de la ubicació, que és en la plaça, on s'ha fet pràcticament quasi tots els anys, excepte un any que se va fer en la mateixa cooperativa. Haver el mercat en dissabte, que era el dia original que se feia, pues, han buscat un dia que ja portem, crec que és el tercer o el quart any, no recordo, crec que és el tercer, sí, que ho fem en este període vacacional escolar, que és en l'època de entre el que diem Pasqua i Sant Vicent,
sí.
I que han buscat un divendres en el qual la plaça de Major està lliure i veiem que és un bon moment per això, perquè tenim molts escolars que no tenen, que tenen festa i que
i que estan en els abuelos, i que els abuelos pobres arriba un moment que no saben què fer amb ells i està bé, no?, que els porten allí i que s'entretinguen una estona.
Clar, i això és la idea. I bé, demà divendres, estava mirant ara fa un momentet, antes de venir el que va ser, hem vist, mirat el tema del temps, que evidentment és condicionant, ara ha hagut anys, com per exemple l'any passat, que vam suspendre i vam canviar el dia, que no és el primer any que passa. Enguany, per el que apunta les previsions, no caldrà, o sigui, se celebrarà els actes i esperem, pues, això, la màxima afluència. Com sempre, pues, tenim tallers de tot tipus. Un any més col·laborem en entitats socials de Vila-real i en fi, jo que espero que la gent s'anime i que tant pel matí com per la vespre, si no podem pel matí, perquè n'hi ha, és cert que n'hi ha molts xiquets que estan en campus i estan en activitats ja programades, sí que almenys de vespre. De fet, esta vespre, enguany, la festa dels xiquets comença avui, que fem un contacontes en el casino i a les 5 de la vesprada, i a continuació fem algo que ja també està constituint-se com una tradició en col·laboració en la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real, que és el cinema en valencià, on en el nostre saló d'actes, que ja és un dels espais que ja tenim habilitat del nostre centre social, pues una vegada més farem la pel·lículeta en valencià, que bé, que és algo que cada vegada, pues, agrada més i també és una
abans manera. Del futbol, a més.
Abans del futbol, perquè després ja farem portarem a terme la retransmissió com és habitual en el centre social del partit del Vila-real quan juga fora de casa, si no és.
Bé, ha parlat del tema de les atraccions, de les activitats que se celebren demà a la plaça Major de Vila-real, però m'agradaria ficar puntualització a que n'hi ha algunes atraccions que són adaptades.
Sí, bueno, la línia de la Fundació de la Caixa Rural, com sabeu, és la preocupació per les persones amb diversitat funcional, i de fet demà els xiquets del Campus Natura, que són xiquets amb diversitat funcional que gestiona directament la Fundació, gràcies a la confiança que ha tingut l'Ajuntament de Vila-real en nosaltres, estaran presents en el campus, i per això, evidentment, anem a tindre una sensibilitat especial en esta classe de xiquets, per a que puguen disfrutar amb normalitat amb la resta. De fet, també, pues, en fruit de la col·laboració en les entitats socials, com te di abans, pues, estarà l'associació Acudim fent el seu gincama, que també, pues, jo crec que també ajudem o, entre tots, a visibilitzar i a conscienciar de lo que suposa tindre una sèrie de restriccions i limitacions. I després, pues, també, a més, acompanyant a Acudim, pues, tindrem la companyia també de dues entitats socials molt vinculades a la nostra entitat, com són les Filles del Rosari i els Uïsos.
Molt bé, doncs la veritat és que sempre porten tallers, manualitats. Jo recordo inclús quan era menuda que anava allí i sempre te feien alguna manualitat interessant, divertida, i que te feia passar una estoneta agradable.
Sí, la veritat és que això és la idea, no? De que, pues, entrar en contacte aquests tipus d'associacions, els xiquets, que sí, en un ambient lúdic, i a més demà hi haurà una sorpreseta.
Ah.
Clar, enguany és l'any del centenari i tots els xiquets que vinguen tindran un xicotet detallet per part de la Caixa. Per tant, això sempre és un element
motivador. Un al·licient per anar, I si, bueno, les atraccions ja són al·licient prou, però...
Sí, però això és algo més. Entonces esperem que agrade, és un xicotet detall. Per tant, tots aquests xiquets que vulguin vindre estan convidats a gaudir de la festa.
Una festa dels xiquets que vindrà seguida per un altre acte que no té relació amb això, té relació amb el Festival d'Òpera, però que també se celebrarà al restaurant del casino, o sigui que n'hi haurà un bullici de gent molt gran i molt bonico a la plaça Major i pel centre de Vila-real.
Sí, com tu bé has dit, demà a les 7:30 es celebrarà al casino l'Òpera Gourmet, que forma part del Festival d'Òpera de Vila-real, de la qual formen part com a patrocinadors en companyia, de, evidentment, de l'Ajuntament de Vila-real i de la Fundació José Soriano.
Sí.
Vull dir, serà la primera de les tres que farem d'este format. Se farà al casino en un format distendit i jo crec que va ser molt interessant, un nou format que arriba a Vila-real. La gent està preguntant de reserva d'espai... pues hasta compliment d'aforament. Jo aconsellia a la gent que vagi el més pront possible, pagar el lloc, sí. I que, bueno, esperem que siga també algo pues a l'altura del que està sent el festival, un gran nivell. Vam tindre el Rèquiem en Setmana Santa, on les opinions i les sensacions han sigut magnífiques, sí. I la idea és esa, continuar i que la gent oferir, en este cas, oci i a més en cultura de la bona.
Molt bé, doncs ja ho hem contat tot, tornarem a parlar pronte perquè n'hi ha molts actes en motiu del centenari de Caixa Rural i de Cooperativa i n'hi ha moltíssimes coses que parlar.
Sí, de manera imminent anunciarem ja, perquè el centre sabeu que no està al 100%, les associacions encara no estan podent fer l'ús de les sales, estem a punt d'acabar les obres, tot l'edifici, i molt pronte indicarem quins dies se fa les portes obertes, perquè volem que se coneguen l'edifici i també alguna novetat i alguna sorpresa que involucra a institucions, a empreses i a gent boiguda, en aquest cas per la Fundació.
Molt bé, doncs esperarem amb atenció i amb moltes ganes que arribi aquest moment. Secretari de la Fundació, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i ja saben que aquesta vesprada a partir de les 5 tenen activitats per als més menuts, però demà també durant tot el matí i tota la vesprada, la festa dels xiquets de Fundació Caixa Rural. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Construcciones Plamel Mepla, expertos en todo tipo de obras, proyectos íntegros desde cero o cualquier tipo de reforma. Seas empresa o particular, confía en Construcciones Plamel Mepla, sinónimo de una obra de calidad. Plamel Mepla, Polígono Industrial Carabona, Burriana, teléfono 635 40 78 33 o 635 40 66 78. Citricultor. Protege tus naranjos y mandarinos contra ácaros con Dinamite, el nuevo acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
Panadería Bollería Isa amplía sus instalaciones con servicio de cafetería. Elige entre una gran variedad de opciones. Pan recién horneado, encargos, dulce, salado... Recuerda, ahora Panadería Bollería Isa también es cafetería. Conviértela en tu lugar de encuentro en calle Ermita 18 de Vila-real, frente a Inmobiliaria Meseguer. ¿Qué has hecho este fin de semana?
He ido a un spa, me han hecho un masaje y me he quedado como nuevo.
A mí no me hace falta salir de casa para relajarme.
¿Y eso?
Me pongo mi música preferida. Me siento en mi sillón relax y me dejo hacer. Es maravilloso.
Este mes disfruta en Todescans de las mejores opciones en sillones relax. Los hay de palanca, manual, eléctrico, levantapersonas. Ven y elige el sillón que más te guste en Todescans, Avenida Francia 6 de Vila-real, junto a estación.
Cuando consigues sueños, llegas a tu éxito. ¿Cómo llevas ese éxito?
Para mí, mi mayor éxito es poder tener tiempo para disfrutar lo máximo posible de mi gente, tanto en situaciones cotidianas...
El éxito de una buena piscina viene de la mano de Piscinas Interlagos. En Piscinas Interlagos trabajamos para que tu sueño se convierta en éxito. PiscinasInterlagos.com
La cooperativa amplía sus servicios con el supermercado Taula Basic. Encuentra todo lo que necesitas a un precio competitivo. Además, te ofrecen pan recién hecho todos los días. Abierto de 8 a 8 y los domingos y festivos de 8 de la mañana a 1 y media de la tarde. También cuentan con una amplia zona de aparcamiento gratuito. Seas socio o público general, ven a conocer los nuevos servicios de la cooperativa en Avenida Castellón 75 de Villarreal.
Vint minuts per arribar a les dues de la vesprada, continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada i com aquesta setmana, prèvia a aquesta doble cita electoral, anem a rebre a representants polítics, en aquest cas al líder dels socialistes a Villarreal, José Benlloc, molt bon dia.
Molt bon dia.
En primer lloc, no, perquè han passat per aquesta casa representants i passaran de diferents partits, representants a les Corts, al Congrés, perquè també han fet actes així. Potser el Partit Socialista no ha tingut tant de pes, no? O Villarreal no ha tingut tant de pes en la campanya.
Bueno, jo crec que sí que l'ha tinguda, el que passa que nosaltres hem interpretat, i és el que volem donar un missatge també al carrer, de que la política té que canviar, és a dir, de que el que n'hi ha que fer és fer actes en més de contacte amb la ciutadania de manera directa i no tant el típic meeting que al final anem tots a escoltar-nos entre nosaltres i que si vostès se fijen en els actes que han fet els altres partits, mirava avui a algun d'ells, les fotos en les xarxes socials són single de la guitarra, són ells mateixa parlant-se a d'ells, després duent-lo a les xarxes socials i jo no sé realment això que aporta al final, no? Per tant, jo crec que estem en un debat també i en una reflexió que és important. El que hem fet, sí que l'hem fet i potent, va ser en Patxi López, i va vindre també, va estar Sabina Escrig, que és la nostra regidora en aquests moments de l'Ajuntament de Villarreal i que torna a presentar-se també a les eleccions autonòmiques, a les Corts, la número 4 per Castelló, i evidentment va estar Carlos Laguna també, que és el president de COCENFE hasta ara i que s'ha sumat al projecte socialista del president Puig per a pues, continuar liderant una comunitat i sumant al canvi, no? I continuar sumant drets i recuperant els drets que van perdre durant tants anys en una Generalitat Valenciana que la van deixar arruïnada amb 20 anys de govern el Partit Popular, i aquest acte va ser allí, en la seu de Cudim, vam anar nosaltres a sa casa, va ser un acte que vaig moderar jo i que va ser de diàleg en les famílies que tenen la dificultat de la discapacitat i que tenen que lluitar cada dia en un esforç sobrenatural per tirar endavant, i que el Partit Popular els ha fet tant de mal durant els anys de govern, no? En els retalls, en l'excusa de la crisi. Per tant, jo crec que el Partit Socialista sí hem estat ahí, estem en uns vídeos de forma continuada explicant, fent memòria de lo que se juga a Espanya, de lo que se juga a la Comunitat Valenciana, de lo que se juga a Villarreal. Hem fet un díptic que també hem repartit al mercat, hem eixit aquests dies al mercat, en els distints candidats a les eleccions generals i al Senat, que han vingut també de Castelló. Per tant, jo crec que hem tingut presència tal volta molt diferent a la que s'ha plantejat en altres anys, perquè bueno, jo crec que la realitat és que per a fer un acte com vaig veure el del Partit Popular, en la senyora Bonich, en el Jaume I, en el rei, que el rei estaria mirant-los des d'aquella plaça que el van exiliar i el van enviar allí, que el van traure de la plaça Major, i es diria que poca vergonya estar així baix de mi, justet, en tot el mal que me vau fer, no? En aquell jardí Jaume I i tal. Fer l'acte allí, en unes fotos des de dalt, que se veia clarament que no eren més que ells, la gent de Castelló que havia vengut, i quatre més, jo no sé realment si no tindrien que fer alguna reflexió als partits, no? I nosaltres l'estem intentant fer en Villarreal.
Òbviament la Comunitat Valenciana està dins d'Espanya, però què es juga més, Espanya o aquesta autonomia?
Es juguen en aquests moments, jo crec que la convivència de tots, no? Jo crec que aquestes eleccions que venen este diumenge, jo estic tremendament preocupat. L'altre dia mirant, ho comentava ara en alguns companys teus, l'altre dia mirant aquest debat me'n vaig anar a dormir i no vaig poder dormir en tota la nit. Jo tinc 44 anys, vinc d'una generació en la qual m'han educat en la meva família, en el respecte, en el diàleg, en l'educació. Evidentment vostès me veuen també en els plenos i moltes vegades pues, soc prou vehement en els meus arguments i m'enfade, soc humà, però no he perdut mai l'educació ni l'he insultat a ningú, no? I jo vaig veure un debat l'altre dia, tots contra Sánchez, en una obsessió per tirar el Partit Socialista d'Espanya com si no tinguera legitimitat per estar governant, que és realment escandalosa, no? I que els ciutadans i ciutadanes se tindrien que reflexionar quins són els interessos que estan defendent a tres partits en aquests moments, no? Miren, s'estan intentant donar lliçons per part del Partit Popular i per part de Ciudadanos de moral als demés, no? El senyor Casado, el senyor Rivera, el senyor Pedro Sánchez i el senyor Pablo Iglesias són de la meva generació. Jo tinc 44 anys, el senyor Rivera en té 39, el senyor Casado 38, Pablo Iglesias està per ahí també, pels 40, i és evident que som d'una generació en la que els nostres avis van patir una guerra civil duríssima, en la que se van assassinar entre familiars inclús, en molts casos, i que se van tindre que assentar a dialogar i a parlar per a donar una solució a este país. I gràcies a això hem pogut estudiar en universitats públiques, hem pogut progressar, hem pogut fer d'Espanya una societat moderna, avançar en drets, especialment gràcies al Partit Socialista, cada vegada que ha governat, perquè ha pegat el pas endavant i després ja ha sigut molt difícil que alguns se'l tiren enrere, encara que de vegades ha passat. Per exemple, en l'etapa de Rajoy, en aquests 7 anys de retalls brutals que ara estàvem intentant, només en 10 mesos que governa el Partit Socialista i Pedro Sánchez i en una minoria brutal, en molta dificultat per a tirar endavant les propostes, hem intentat revertir tots aquests danys que se van produir en aquests 7 anys del govern de Rajoy, que ara la gent, molta gent pareix que s'està oblidant, no?, de tot això, de que pagava les medicines, de que no se pujaven les pensions, de que, per exemple, pues no n'hi havia la possibilitat, així en la Comunitat Valenciana, de tratar-te en un medicament que se dia Sovaldi i que feia que la gent se morguera d'hepatitis perquè no se li subministrava des de la Conselleria de Sanitat. Això te fica els pèls de punta, dir-ho així en esta ràdio i tal, però això passava així mentre s'estava fent la Copa Amèrica, la Fórmula 1, la Ciutat de les Ciències en sobrecostos, mentre els representants del Partit Popular, moltíssims d'ells, robaven a mans plenes i en aquests moments estan donant la cara davant dels jutges i de la justícia per tota la barbaritat de corrupció que van generar en 20 anys de govern i que encara no s'ha acabat. Mentre tot això passava, n'hi havia gent que tenia que llevar-se el pollastre o el menjar de cada dia per a poder pagar-se les medicines o per a poder administrar-se posar-se medicament que te salva la vida i que este govern del president Puig ha subministrat en 150 milions d'euros que ha costat a la Generalitat salvar la vida a tantíssima gent. No? Tot això és el que en aquests moments està jugant Espanya i s'està jugant la Comunitat Valenciana. I jo dic lo de les edats perquè vull que la gent reflexione i vull que tenim tant d'accés a les xarxes socials, a internet i tot això. M'agradaria que estos que donen lliçons als demés de que han vingut a canviar la política, que són algo nou, que ells ja no tenen que veure res en el passat. Ara parle de Casado, no? Va donar una imatge com que el Partit Popular ja és un altre. Això de la corrupció ja s'acaba totalment. És mentira. S'està basant tota la campanya electoral en una enorme mentira. El senyor Casado té 38 anys i no ha fet res més en la seva vida que viure de la política. Una cosa molt pareguda al senyor Folgado Assín Villarreal, un perfil molt paregut a la senyora Bonich. És a dir, són gent que estan vivint del rotllo i del xollo des de fa moltíssim temps. El senyor Casado va ser diputat autonòmic ja en 2007, quan tenia 26 anys. Des d'ahir ja ha enganxat i no ha parat de viure d'un sueldo públic. Primer en el Parlament madrileño, en la senyora Esperanza Aguirre. Un govern no pot fer res si no pulses el botó com a diputat i li aproves les coses. I mentre estaven saltant tots els escàndols de corrupció en Madrid i tot el que ha suposat el govern d'Esperanza Aguirre, el senyor Casado estava ahí. I estaven les executives del Partit Popular, del senyor Rajoy, com a representant i un gran pes dins del Partit Popular. I era el que anava a les televisions a donar la cara del Partit Popular i a explicar els retalls del senyor Rajoy que deixaven en la cuneta i que arruïnaven els més dèbils. Mentre es governava el Partit Popular i els rics cada vegada eren més rics i els pobres cada vegada més pobres en els datos que tenim de tots els informes internacionals. I encara té la cara dura l'altre dia de plantejar que ell és algo nou, completament diferent. Si fiquen vostès que hasta la persona que ha triat en la nova executiva seua, en la seua direcció, que és el senyor de Prada, que era conseller d'Esperanza Aguirre en els governs. De nou no n'hi ha res. I aquest senyor en aquests moments ha declarat les últimes setmanes per el cas del desfalco de 105 milions d'euros que s'estan investigant de sobrecostos en la Ciutat de la Justícia de Madrid. No? És a dir, el senyor que ella ha triat per a que lluite contra la corrupció en aquesta oficina que va crear, per a que ara la limpieza del Partit Popular era brutal i que anava a ser algo diferent, és el senyor que en aquests moments està ja imputat en una causa de corrupció en Esperanza Aguirre. problema és que el senyor Casado, després de 7 mesos que governa, o 9 mesos, el Partit Socialista no té ningú interès en arribar al govern d'Espanya per a millorar la vida de la gent, ni té ninguna preocupació per els problemes de ningú. La preocupació és per el seu partit, que és en el que ha treballat des de molt jovenet. El problema és que els casos de corrupció al Partit Popular no se li han acabat. I que quan governen i tenen l'Estat, i ara ho estem veient, perquè vostès, els periodistes, estan investigant i ho estan traient, i la justícia està investigant, quan governen utilitzen a la policia, a les cloaques i a tot el sistema per trencar a martellar el disco dur dels ordenadors perquè no sapiem en ese bazar de la corrupció, que deia el president Sánchez, que se va convertir el Partit Popular, totes les seues plantes, l'obsessió de tornar al govern d'Espanya del senyor Casado és tapar tota la porqueria que un partit podrit ha generat durant tantíssims anys. No? I ell és un representant clar d'això. I el que me defrauda especialment, perquè del PP ja sé, ja, és un paral·lelisme molt paregut a el que passa en Vila-real, de l'etapa del senyor Robert no queda ningú en el Partit Popular de Vila-real, només queda el senyor Folgado, que ara sí ha fet una renovació de la llista, però ell el primer, per assumir tota la responsabilitat de tots els empastres e il·legalitats que van fer, que encara no s'han acabat i moltes coses no han prescrit. Encara estem en els juzgats investigant els 600.000 euros de factures falses. Imaginen la quantitat de coses que poden eixir dels 7 anys de govern del senyor Rajoy i dels anteriors del senyor Aznar, que per cert té un montó de ministres que han estat condenats. No? El milagre econòmic que hi havia l'altre dia en el debat és el del senyor Aznar. El milagre econòmic estava basat en una gran estafa, en una gran mentira. Ell, que és el més listo de tots i que és el més vividor de tots, ja ha sabut perfectament viure de la política des de fa moltíssims anys, ara ja no en la primera plana, però en la seva fundació, creant deixebles i dirigint el partit, com se veu des de la sombra, i tenia molt clar que només volia ser 8 anys president del govern d'Espanya perquè la gasolina que li havia ficat a este país en la burbuja immobiliària, en l'especulació urbanística i en un model econòmic basat només en l'especulació del sol, en què els bancs als que ell havia ficat els seus amics a la direcció anaven a donar diners a punta pala i després es van tindre que rescatar entre tots. Però si és una gran mentira aquell model econòmic, ho hem vist després, el mal que mos ha fet. És tremendo. Saben on estan les dues persones que eren els gurús del senyor Aznar que tant defensava el senyor Casado l'altre dia? Per què va fer una defensa tan forta del senyor Aznar tot el rato dels 5 milions d'empleos que va crear, etcètera? Perquè és un fill d'ell polític des de molt jovenet i està ahí per a defendre tots els empastres e intentar evitar que moltes coses se sàpien i pensen que des del govern d'Espanya tot això ho poden evitar. I això és una llàstima, que els ciutadans i ciutadanes que ens estiguen escoltant no ho reflexionen. És una llàstima. No li anem a donar l'oportunitat a Pedro Sánchez, que només du 9 mesos, que ha fet canvis importantíssims per a que les persones que menys tenen i la part més dèbil de la societat puga tindre millors oportunitats de poder almenys demostrar que se poden fer les coses d'una altra manera. Creuen vostès que en 9 mesos se pot arreglar i se poden fer tots els canvis que fan falta fer després dels 7 anys de govern de Rajoy en els retalls? Després de 20 anys de govern en la Comunitat Valenciana, només n'ha tingut 4 el senyor Ximo Puig. Per tant, jo, tota aquesta reflexió que estic fent, espera que la gent entenga que se mos diuen moltes mentires de forma contínua. Totalment. Miren, els dos que jo li he dit, el vicepresident primer del govern del senyor Aznar està a la presó, el senyor Rato, per arruïnar Bankia, que mos ha tocat pagar entre tots, Bancaixa. Després Bankia, que mos ha tocat pagar entre tots 40.000 milions d'euros que podrien haver anat a la dependència, a les escoles, a la sanitat, a millorar la vida de la gent, a la pobresa, a la lluita contra la pobresa infantil. I sap què li va passar a l'altre que va nomenar el senyor Aznar com a president de Caja Madrid? Se va pegar un tir en la seva finca de Toledo perquè el van condenar a 7 anys de presó per la corrupció dins de Caja Madrid. I si són les lliçons de moral que ens estan donant els demés i tenen la cara dura damunt d'estar dient que si els seres d'Andalusia, que si tal, sí, hi ha una banda sinvergüences en Andalusia que pareix ser que s'han endut uns diners i que s'estan investigant i tenen que anar tots a la presó. Però així n'hi ha un partit que els propis tribunals, que és el Partit Popular, han condenat per corrupció i que li queden més de 100 causes obertes. 100. I això és la por que té el Partit Popular. I això és per el que vol tirar a Sánchez com siga de la Moncloa. I ho tenim que evitar. Si volem que este país avance, n'hi ha que evitar-ho.
en quines mesures, no? També en aquests minuts que ens queden, parlar també de quines són les propostes, perquè comentant, sí, per exemple, Sánchez 10 mesos ha tingut, Puig 4 anys, per quines són les propostes?
Sí, però una cosa també que m'he deixat, m'ha allargat al volta molt en aquesta reflexió, perquè, com li dic, me preocupa especialment, no? Però parle també un poquet del, molt ràpid del senyor Rivera, no? És a dir, pareixia l'esperança a ciutadans d'este país i molta gent s'havia il·lusionat. Jo inclús m'havia il·lusionat de que el Partit Socialista poguera tindre un partit també al centrodreta, no el que és el Partit Popular, que és el Partit Podrit, que inclús ha renunciat i s'ha oblidat ja hasta de la gaviota, Isa. Han matat hasta la gaviota. Ha desaparegut hasta la gaviota. Ara han ficat un cuc o una serp, no sé què és això que és taixina, però la gaviota ja ha desaparegut del logo, no? Pa d'alguna manera confundir a la gent. Però el senyor Rivera, com li dia, té 38 anys i que donava lliçons al final del seu discurs dient jo sé lo que és el trabajo, l'esfuerzo. El senyor Rivera no ha cotitzat mai en ninguna empresa? Sí, en 26 anys va entrar de diputat ficant-se en pilotes en una campanya que va fer allí quan anava en aquell partit que va crear primer i va entrar de diputat en el Parlament català. Ha estat 8 anys en Catalunya i després a Madrid, si en té 38. Si no ha fet res més tampoc que viure de la política. I estos són els que donen lliçons als demés, de moral, de limpieza, de que ells van a canviar les coses, i després a la mínima de canvis, només per l'obsessió de que evidentment condu tota la vida ahí i té 38 anys, si no guanya estes o no té èxit, se'n tindrà que anar, pues té una obsessió i un nerviosisme que vostès, jo pensava només, si tinguérem un cas paregut al de, per exemple, un model paregut al d'Estats Units, qui li donaria al senyor Rivera el maletí nuclear en el voto? En ese nerviosisme, ese estroisme, no sabem mai on està, si així, si allà. Necessitem gent moderada, gent tranquil·la. I això que el senyor Rivera no sap el que és governar i els problemes que generen governar. Volem un president així, no? Claro, és que tot això n'hi haurà que fer reflexions al respecte. I tot el món que m'estigui escoltant dirà, bueno, este com és del Partit Socialista, pues va a defendre a Sánchez a muerte, a Pedro, és el discurs que té que dir. Tot el món que m'està escoltant sap, a més, que jo a Pedro Sánchez no el vaig votar des del Partit Socialista.
Era més de Susana.
Sí. Jo sóc una persona, com saben, moderada, me molesta molt que s'ataque a la religió i a l'Església. Evidentment, moltíssimes vegades les persones s'equivoquen i la Iglesia, igual que altres institucions, té fallos i té persones dins que no mereixen moltes vegades el crèdit i n'hi ha que lluitar contra això, però no se pot generalitzar. Soc una persona que crec en l'empresa privada i que qui genera economia és l'empresa privada i que després tenim que estar socialistes per a distribuir en polítiques i per a que els rics no siguin tan rics i els pobres no tan pobres. ¿Vale? I això és la funció de lo públic i en això he treballat en la meva ciutat i alguns discursos des que Pedro va fer al principi des del meu partit s'apartaven pues, un poquet de la línia i estratègia que jo he seguit de forma contínua, però visto lo visto i la moderació en la que ha governat el govern d'Espanya i com algunes coses evidentment s'ha contradit en lo que al principi va dir, però bendició per a tots, no? Pues jo li tinc que dir que crec que en aquests moments no hi ha una altra alternativa en aquest país. Si no és Pedro Sánchez com a president del govern, per afrontar una tranquil·litat en aquest país, ara que està creixent, que està creant empleo, que estan millorant les coses, per a poder, per lo menos, donar-li una oportunitat més allà dels 9 mesos. No? I també li dic que no crec que siga bo per a aquest país en la radicalitat que n'hi ha als altres partits que estem veient, ningú govern de coalició. Jo crec que el PSOE pot encarnar perfectament, i Pedro ho ha demostrat en ministres independents, en prestigi en la societat, pot encarnar perfectament un govern a soles, en els quals puga escoltar a Ciudadanos lo bo que li puga aportar, que segur que té moltes coses que aportar bones, inclús a Vox. Si Vox té representació, a Vox hi ha que escoltar-lo. La majoria de lo que diu són barbaritats que donen por. I que n'hi ha que lluitar contra això, no? No tornar-se tant enxarrer en este país. Però si en el seu moment hi ha gent que està en la societat, ara té representació parlamentària, haurà que escoltar-la, perquè de tot el món a vegades diu algo que val la pena escoltar. I de vegades, per no escoltar, perdem oportunitats. I de Podemos, però quin partit està en condicions d'escoltar un poquet a tots i ser moderat i fer-lo bo per al país? El Partit Socialista en aquests moments i el president Sánchez. És que lo demés és una radicalitat que jo, la veritat, ho veig en un aport tremenda, no? I ja, pues, si parlem del govern valencià, pues, estem un poc en
la... Està més tranquil en l'autonòmic, confia més.
Jo confie que sí, perquè anem a veure. Jo és que veig a ma mare en estos moments, que té 72 anys i pagava les medicines i no les paga, no? I veig als meus nebots que alguna família meua, cosins germans, patien en el tema dels llibres i avui no els paguen. I veig a per exemple, l'Ajuntament de Vila-real, que teníem que... Jo me vaig tancar des de la Casa Escaragols de la Generalitat, un alcalde, en una camiseta que dia Fabra paga allà, perquè no mos pagava els ajuntaments i tenien que adelantar nosaltres els diners de les famílies en dificultats socials, etc. I ara van per davant, mos paguen. Perquè soc patrono de Fundació Flors, d'un col·legi concertat, i malgrat totes les mentides que s'han dit contra les escoles concertades i tota aquesta història que jo sempre he defensat, estan al dia en els pagos i això no havia passat mai. Malgrat tindre 44.000 milions d'euros de deuda i un merder de corrupció de 20 anys en este, en esta comunitat, que encara no has començat ni a eixir en els tribunals, perquè això no s'ha acabat. Però qui pot esperar o qui pot desitjar tindre un govern en el poder que tinga que estar totes les dies preocupant-se per defendre's de la justícia i dels fiscals? És que això és el que pot passar en el senyor Casado, com li està passant en el senyor Prada, el que ha nomenat per a lluitar contra la corrupció. Ara fan un govern allí i demà hi ha una notícia de premsa, ja obre la fiscalia una investigació i ja la tenim lia. I no se dedicaran, no se dedicaran als problemes de la gent, se dedicaran als problemes seus, que països estan treballant en aquests moments, per defendre's ells i el seu partit, per tota la porqueria que han generat. I en la comunitat valenciana som els líders. 20 anys, el senyor Blasco, n'hi ha una consellera a tancar, Milagrosa Martínez, en la presó. El senyor Blasco està esta setmana sent juzgat per furtar-li diners que anaven destinats als xiquets en sida d'Haití. I està en estos moments ahí, no? I era el que feia els programes electorals del Partit Popular d'esta comunitat, on la senyora Bonís també estava ahí votant i col·laborant i aplaudint. Però si són els mateixos. És el que la gent té que entendre. Són els mateixos, si no, miren, investiguen. Són els mateixos. Donem un poc d'oportunitat a algo nou, no? I el PSOE sí és algo nou en estos moments. Quin ministre de tots els que estan en el govern d'Espanya en estos moments ha tingut algun problema en la justícia o ha tingut responsabilitats abans? Si està jutges com Grande Marlaska, si està Pedro Duque, un científic, un astronauta reconegut a nivell internacional. Tenim gent molt vàlida. I en la comunitat valenciana el govern de Ximo Puig és un govern que ha tornat la honradesa, no s'ha dit res absolutament en 4 anys d'este govern respecte a ningun tema que puga fer olor. 4 anys, en total tranquil·litat, recuperant empleo, 4 anys recuperant el tono de les administracions per a defendre els ciutadans i les ciutadanes. És que tenim un risc tremendo de que sumen les tres dretes i que resulta que aquestes tres dretes se dediquen, en vez de a treballar per a solucionar els problemes dels ciutadans, a treballar per a defendre el Partit Popular de tots els empastres i irregularitats i casos que encara té la justícia. Encara queden no sé quantes peces del cas Gürtel en València. I afectarà molta gent que en estos moments està ahí. Però si li torna a repetir, són els mateixos. Majoritàriament són els mateixos. Aleshores, bueno, jo crec que el que té que fer la gent, la reflexió per al diumenge, és que en la vida, per desgràcia, i aquesta és la sensació que tenia jo quan veia el debat i volia pegar-li una patada, perquè tampoc me va agradar en tot Pedro Sánchez, tampoc me va agradar. És que jo saben que sóc molt políticament correcte en aquest sentit i dic les coses com les sent. També entenc que els tres anaven en contra d'ell, era molt difícil, no? Que tres contra tu, doncs tens molt poc de temps per explicar coses més en tranquil·litat, perquè t'has d'estar defendent tot el rato. Però bueno, al final ho té que triar el que creu que és millor pel seu país. I jo no tinc dudes que Casado estarà ahí per defendre el PP, que Rivera estarà ahí per defendre-se d'ell. No sabem ni este partit què és, i dreta, esquerra, i centro. I no sabem mai res. I serà una inseguritat permanent. I, des de luego, pues, lo de Vox, pues, jo crec que s'obren paraules, no? Jo crec que n'hi ha que escoltar-los. Jo és que totes aquestes coses que estic veient de gent de la meva generació, com estos senyors candidats, que fiquen una foto damunt de la taula on un polític se reunís a parlar en un altre i això és com un delicte? De què se basa la democràcia? El diàleg, no? O quan tu estàs en desacord en algú no n'hi ha que parlar? Com els xiquets, m'enfado i no te hablo? O sea, el senyor Rivera vol arribar al govern d'Espanya per no parlar en Catalunya? Però se pensa que el problema s'acaba en Puigdemont i el senyor Torra? Què fem en els 2 milions que voten allà a favor d'això? 2 milions. Que no mos diguen més mentires. És que estan dient mos mentires a cabassos. I saben perfectament que no van a poder fer res si no és diàleg. I l'únic que van a aconseguir, perquè als independentistes, me va saber mal que Pedro no li contestara al senyor Casado quan li va dir el tema de que, mire, ja ha salido los independentistas catalanes a decir que lo mejor que puede pasar es que gane usted, porque le apoyarán a usted. Pero si la máquina de fabricar independentistas es el Partit Popular, si lo que li va de maravilla a los independentistas es el PP, anar contra algú que no s'assenta ni a parlar en ells. I cada vegada més, jo no estic a favor de la independència. En este poble s'ha fet una jura de bandera 2 o 3 dies antes de declarar la independència a Puigdemont. En l'exèrcit, així sense cap tipus de problema democràtic, i al qual agraïsc el seu talent, el seu respecte democràtic, ¿vale?, i el seu treball de cada dia. En este poble s'han fet també en llibertat d'expressió, també s'ha permitit que aquells que opinen d'una manera diferent ho puguen fer, perquè si no li ho permetisses, que és el que el senyor Folgado voldria que férem, l'únic que aconseguisses és més detractors contra tu i més que se sumen a la causa dels que secuestrem les administracions, que és el que ha fet el Partit Popular sempre. Jo crec que en la llibertat de la gent. Vull llibertat en el tema dels bous, vull llibertat en el tema de la religió, vull que ningú m'impose res, jo ho defenc, que els bous, la religió, totes aquestes coses. No estic d'acord amb que ningú me les impose. I estem vivint en aquests moments en un nivell